Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
Hola, què tal? Benvinguts a un nou programa de Lletres i música. Com cada setmana, el dissabte i el dijous, que repetim a les 9 del vespre. Sigueu benvinguts i espero que hagueu llegit molt i molt bo que n'hi ha per aquí. Tenim la companyia habitual, naturalment, ja sabeu. Mari Carmen Cinti està amb nosaltres, com sempre. Hola, Mari Carmen.
Hola, Josep Maria.
I tenim a Pep Alier, també, que està.
Hola, què tal? Com estem?
Hoy has acabado pronto de barrer, has dicho, yo me siento aquí, no me mueve ni Dios.
No he barrido. No, ahora ya tengo, esta semana he tenido un equipo de limpieza.
De limpieza.
Sí.
Hay categorías.
No, es que de hecho lo que hemos hecho es añadir telarañas y todo esto.
Ah, es cierto,
hemos
cierto.
Estado celebrando Halloween.
Cierto. Hoy no puede estar todo limpio.
No.
Deseando escuchar ese programa.
Mira, estamos como vosotros aquí amontonando cadáveres.
Bé, també, naturalment, i com sempre passa, i que segueixi passant, que és el que ens interessa, tenim a la convidada, en aquest cas convidada especial, que, a la que li agraïm d'entrada que hagi acceptat la nostra invitació i que ens acompanyi en aquest programa d'avui. Moltes gràcies, Montse San Juan.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I Montse San Juan, llicenciada en Ciències de la Informació i en Filologia Hispànica. Treballa com a periodista i va formar part de l'equip de la revista Lleidatana La Boira l'any 1979. Va canviar el periodisme per la docència i ha dedicat la seva tasca professional a l'ensenyament de la llengua i la literatura. Té un bloc de llibres que amb el títol de Llibres llegits i per llegir des de l'any 2006. I ha publicat relats en diferents mitjans i després ha publicat el seu primer llibre, la sergent Anna Grimm.
Ara vamos por el 3.
Ja. A la que després han seguit El misteri del bressol.
És broma.
I Anna Grimm, Memòria mortal. Aquí la gent va molt ràpida, aquí jo no estic per...
És que t'estic mirant, digo, voy a meter la baza.
Vale. Doncs amb ella estarem parlant de llibres i de qualsevol tema que sorgeixi, que no hi ha cap motiu per tallar-se.
Hola, Montse.
Hola, bueno, ¿qué tal?
Mira, avisamos a los oyentes, hoy vamos a hacer un programa muy, como te he dicho, tipo Berlanga, así, bilingüe. Vamos a presentar una escritora de lengua catalana, pero no hemos querido que se quede solamente el programa aquí en los oyentes de Cataluña. Queremos, como tenemos oyentes de fuera, también queremos que se impliquen un poquito, también porque tienes algún libro traducido.
Sí, de fet, la primera de la sèrie, que en català es titula La sergent Anna Grimm, doncs l'any passat, finals del 2016, el van traduir en castellà i es titula Anna Grimm, investigadora criminal.
Pues eso es lo que decía, yo voy a hablar en castellano, tú vas a hablar en catalán, vamos a hacer así un programa bilingüe que nos entendemos perfectamente.
Perfectamente.
Porque, bueno, por deferencia a ellos no voy a hablar yo en catalán, se pilla un poquito mejor la conversación si lo hacemos en dos idiomas. Yo he leído por ahí una anécdota muy divertida de cómo se te ocurrió empezar a escribir esta serie. Y hemos estado así comentando un poco hasta dónde se puede explicar.
Doncs sempre m'ha agradat escriure, perquè jo vaig fer periodisme com a primera carrera i després doncs també m'ha agradat parlar de llibres i per això vaig fer el blog Llibres llegits i per llegir, com ha dit el teu company. Però potser tenia alguna història dins, però no m'acabava de decidir a escriure-la i un dia vaig acabar de llegir una novel·la d'una escriptora nòrdica, i quan vaig acabar vaig pensar, ostres, Montse, potser, bueno, va ser un exercici de presumpció, s'hauria de reconèixer, però vaig dir, ostres, Montse, potser ho podries fer millor, i aleshores, doncs mira, em vaig
animar.
Almenys
que t'agradés més, que sí, te gustara més a ti, no?
Sí, vaig pensar de fer una novel·la que m'agradés a mi, però també una mica... Clar, les novel·les aquestes i la novel·la aquesta en concret passava a Suècia, i allí doncs, uns noms estranys, uns noms rars que tots coneixem. I aleshores vaig pensar que els escriptors suecs facilitaven la cosa als seus lectors, i per què no fer-ho nosaltres, no? I aleshores vaig pensar en una història ambientada a Lleida, perquè jo sóc de Lleida, i aleshores vaig pensar que els lectors lleidatans doncs, també podien reconèixer els racons, les places, els carrers, i vaig muntar la història de la sergent Anna Grimm als carrers de Lleida.
Con nombres como Anna, Pau, Mar... O sea, no se llaman ni Johnny, ni se llaman no nombres extranjeros, quiero decir, en Lleida con nombres muy catalanes.
Clar, o sigui, per què no es podia fer una literatura de proximitat? Sí. Penso que d'uns anys cap aquí no he sigut l'única, ni molt menys, sinó que això s'ha proliferat, no? O sigui, els autors d'aquí de Catalunya, en general, de tot l'estat espanyol, estan fent literatura de proximitat ambientada, ambientant la història a les seues localitats i als seus llocs d'origen, no?
Se está poniendo de moda también hacer una protagonista femenina en lo que es la trama policial, como por ejemplo Alicia Jiménez Barlet, por ponerte un referente. ¿Es diferente, o sea, es diferente cómo actúa una mujer en el cuerpo policial a cómo podría hacerlo un hombre?
Jo, a veure, jo això ho desconec, com actuen totes les dones i tots els homes. Sí, sí que jo he procurat fer un personatge femení, però no un personatge que imités els models masculins nòrdics. Jo he volgut fer un personatge que fos una dona normal, no molt normal, perquè si no potser no tindria aquest ganxo, no?, que té l'Anna, però sí que volia fer doncs, una persona que té una professió, que és de mossa d'esquadra, però que a més pues, viu la seva vida, que quan arriba a casa, doncs, a lo millor de plena la nevera o té ganes de prendre's una copa de vi llegint el diari o navegant per internet, no? Dels pares grans. I bé, doncs, el que t'estic dient, no? Una persona que ens pogués enganxar i que també tinguéssim una certa empatia amb ella, no? També he de dir que vaig fer un personatge femení perquè crec que pot ser més fàcil, no? Sobretot quan vaig fer la primera novel·la. I després jo volia que es digués Anna, que això ho he dit moltes vegades, en recordo d'una amiga meva que va desaparèixer fa molt temps i jo li volia dir Anna amb aquest personatge.
Fer un homenatge, no?
Sí, sembla que no, però me'n recordo d'ella dient-li Anna.
I els personatges secundaris també tenen una vida pròpia. Tú recomiendas leerlos siempre desde el principio hasta el final, ¿verdad?
Sí, sí. La veritat és que potser és millor començar per la primera de la sèrie, però com a lectora, i això crec que també és una experiència, no? És una motxilla que portem, no? Que els escriptors, doncs no m'agrada que les històries, quan acabes el llibre, quedi oberta, de tal manera que es poden llegir per separat. Per exemple, aquesta tercera, Anna Grimm, Memòria mortal, si tu no has llegit les altres dues, doncs també la pots llegir. Una altra cosa és que t'agafi una mica el cuquet d'on ve l'Anna Grimm, quines altres històries, i llegeixis els altres dos, però es poden llegir per separar.
Bueno, però sempre haces una referència, quan hables d'algun problema de su vida personal, sempre haces referència a de dónde viene.
Clar.
Quiero decir, se pueden leer independientes.
Sí, però com tu dius, és millor llegir pues, la primera, no? Segona i tercera, si ho volíem llegir per ordre. Encara recordo quan van publicar les del Henning Mankell, sí, del Wallander, que no es les van publicar totes, no, totes per desordenades, i allò va ser un embolic, no? Fins
bueno,
que no les van poder ordenar.
Però és que això és una de les coses que sempre digo jo. ¿Por qué nos tienen que traer aquí una tercera o cuarta parte? ¿Por qué? Y entonces cuando se hacen exitosas, van hacia atrás o empiezan por la primera.
Sí, allò va ser un desgavell. Jo que soc molt fan i tu saps que és un dels meus referents,
sí,
doncs allò va ser un desgavell, no?
Jo també empecé la literatura nòrdica con Mankell, m'encantava. Encantaba. Es que además, yo siempre digo que para leer nórdica tienes que cambiar el chip, porque es otra forma de escribir, es otra forma de leerlo y es otra forma de los personajes tienen otro carácter. Aquí somos más apasionados, ¿no?
Sí, més freds, més foscos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. ¿Tú empezaste por Mankell también?
Bé, jo, la veritat, si t'he de ser sincera, vaig començar de molt petita amb les històries de l'Stanley Garner i del Perry Mason.
Mira, ahí coincidimos, está bien. Bueno, yo empecé primero con Agatha Christie.
Som d'una generació, ja.
Sí, sí, clar, a mi me les passava el meu pare, i el meu pare era un gran lector, com a casa eren molt lectors, i llavors me passava les novel·letes del Perry Mason, i jo sempre li deia, però pare, que mor algú? I em deia, Montse, si és policíaca, ha de morir algú segur. I ja entrava amb aquesta història de que em trobaria algun cadàver. I una mica, a les de la Grimta me comencen així. Sí. Doncs sempre, al començament, sempre hi ha algun cadàver i a partir d'aquí, no, anem treballant a veure què ha passat.
És el que t'hi va dir. Tu no escatimes en muertos ni cadàveres en tus històries. En esta última hay unos cuantos de golpe. O sea, ya empiezas que ya es una familia entera. Y siempre tratas esto, o sea, Ana siempre se encuentra con lo más escabroso de la comissaria.
Sí, el que passa és que sempre hi ha, com dius bé, uns assassinats al començament, però penso que els assassinats són un pretext per contar una història, no? Uh-huh. I a partir d'aquí, per exemple, en Anna Green, Memòria Mortal, comença amb una família assassinada, uh-huh. És una família d'uns joiers que estan afincats a Lleida, els Boronat, però a partir d'aquí comença tota una història, no? Una història que implica dues famílies, els Travé i els Boronat, i que anem del passat al present, i a partir d'aquí comencem tota una història, no?
Uh-huh. Bueno, tienes dos historias de hechos en este libro y también vas del pasado al presente en las dos, que es interesante porque al principio de cada capítulo pones la fecha y sabes que vas a retrotraerte unos años atrás a empezar a darte cuenta de dónde viene el problema, de dónde viene el caso, ¿no?
Sí, és que és un dels temes que més m'agrada, no? Perquè penso que a les tres novel·les, a les tres de la sèrie, diríem la importància del passat, que de fet és un dels temes bàsics de la novel·la negra, no? També la importància del passat i com el passat condiciona la vida del present, no?
Sí. I Anna, ¿cómo se implica en esta última novela? Se implica mucho en el caso de un compañero.
Sí. Mira, aquí ella sempre té dos ajudants, que són la Marc Carbonell i el Pau Caral, no? I quan vaig presentar El misteri del Bressol 8 a la Setmana del Llibre en Català, me la va presentar el Tià Benassar, i em va dir, trobo a falta que podries donar més importància als ajudants, no?
I aleshores, això t'anava a dir jo, els secundaris aquí tenen més importància que les altres novel·les.
Sí, i bé, a vegades te llancen idees, no?, els lectors, en aquest cas l'escriptor Sebastià Benassar, i aleshores doncs vaig pensar per què no, no? I aleshores sorgeix la segona història, que m'agrada molt posar dues històries a les novel·les, sorgeix la segona història, és a dir, un dels seus ajudants, el Pau Caral, doncs diríem que el seu germà petit va desaparèixer fa molt temps, 25 anys concretament, el van trobar mort, i llavors ell va ser un assassinat sense resoldre, i aleshores ell li demana ajuda a l'Anna Green per reobrir el cas. I aleshores tenim un cas present, que és l'assassinat de la família Boronat, i un cas antic, que es l'assassinat del nan del Genís Caral.
¿Cómo te sientes cuando escribes algo que le ha sucedido a un niño? Porque, te lo digo como del lado de escritora, a mí eso me cuesta.
Doncs igual que quan poso quatre morts al començament, no? Vull dir, és ficció, i tu quan escrius ficció, doncs penses en la història i vas escrivint, vull dir, no, o sigui, les coses emocionals penso que no m'intervenen gaire, al contrari, vull dir, jo disfruto escrivint i penso ara què pot passar i tal. Sí que és veritat que de vegades tinc una neboda que té dos nens petits i me diu, però aquest no el llegiré, dic, bueno, pues no el llegeixis, però com a escriptora en realitat tu estàs fent ficció.
No, y pensaba que te iba a decir, no le hagas nada al niño.
No, va bien, no le llegiré y el teñí porque le iba a regalar, pero no, en un momento no le llegéis.
No, yo sé, es que a mí me llegan más, me llegan más, o sea, más adentro que lo que le pueda pasar a los Boronat, ¿no? Me llega más la historia del niño. No sé, quizás es lo que tú dices, tienes que salir un poco de la historia y centrarte en que es un muerto más,
¿no? Clar, sí, 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 perquè si no, no podríem escriure res que fes patir, perquè encara que els boronats siguin adults o tota la història dels Traver també és dura. Vull dir, clar, no podria, només podríem escriure contes com la Heidi i no,
sí. Bueno, no, no t'impliques. La verdad es que yo escribo cosas y luego las releo y hasta lloro y me emociono, pero y es que yo soy así de sensible.
Sí, jo la veritat és que a vegades he parlat amb escriptors i escriptores i quan llegeixen el que han escrit, sí, o quan ho escriuen s'impliquen tan emocionalment, sí, que fins i tot ploren, no?
Sí.
Doncs a mi això encara no m'ha passat. No sé, a veure, igual m'ha passat la propera novel·la. Ja ho veurem.
Sí, no, jo tengo que hacer un ejercicio para meter más muertos. Perquè...
Bé, són crims de tinta, eh?
Sí, mira, me voy a quedar con eso. Pep, querías hacer una pregunta.
Sí, voy a hacer una pregunta. Cada vegada prolifera més la literatura negra. Acabo de parlar, vull dir, literatura impregnada, moltes morts i tot això. I cada vegada hi ha més lectors. Què creus que busca la gent amb aquest tipus de literatura?
Bé, jo crec que la literatura negra fins molt temps ha estat pràcticament qualificada de subliteratura, no? I, per tant, els lectors el que troben és literatura que els entreté, però que també els exigeix, no? Els exigeix una reflexió, els exigeix una concentració dins de la història. En aquests moments el que s'està dient és que la literatura negra és la literatura realista del segle XIX. Potser és molt exagerat, però realment és així. Estàs reflectint un entorn amb el que el lector es pot sentir identificat, però també hi ha una crítica sobre l'entorn social, no? I el lector de la novel·la negra és exigent i penso que quan ho busque, doncs ho troba i se sent complagut, no? És a dir, literatura és entreteniment, però també és reflexió i també és anar més enllà cap a una crítica de l'entorn que t'envolta, no?
Després de veure casos com el del periodista saudí Khashoggi, no creus que ha arribat un punt que la realitat està superant la ficció?
Bé, ja ho sé que tothom diu la realitat supera la ficció, però jo aquí sempre em poso del cantó de l'Andreu Martín, que sempre diu que no, perquè és que tu en la ficció pots matar un Khashoggi, pots matar 10.000, i a la realitat doncs no, el que passa és que realment quan hi ha casos com aquest, doncs quasi que et fa dubtar, no?
Sí, los tienes que coger con pinzas y sacarlos de lo que es.
Sí, esperem que no es proliferin.
No,
o lo millor s'han proliferat i tampoc no es no, posa no, a terra del
no,
món.
Hay cosas que están sucediendo que quizás ya no les escuchamos tanto, no las miramos, no le damos la importancia y sí.
Jo volia fer una pregunta. Quan amb un llibre, perquè ho hem vist diverses vegades, vull dir que el protagonista, sigui un detectiu, sigui qui sigui, després repeteix amb altres novel·les. Quan es crea un personatge tan central amb una novel·la, vol dir que es queda a casa i que a la següent novel·la tornarà a sortir, o bé, ja és una voluntat d'anar seguint amb els llibres?
Bé, jo quan vaig escriure el primer, La sarsena negra, no hi havia aquesta voluntat de continuar, no? El que passa és que el llibre, de cara a l'editorial, va anar molt bé, perquè el primer llibre va sortir al mes d'abril del 2014 i al setembre en van fer la segona edició. De fet, ara ha sortit la quarta edició del primer llibre, La sarsena negra.
En català?
En català. I aleshores me van dir, per què no t'animes i escrius una altra? I vaig pensar, per què no? I de fet, la veritat és que tenia ganes, perquè jo ara mateix, que aquest llibre el vaig acabar doncs, cap al gener, doncs m'enyoro dels personatges, no? I m'agrada això de fer una sèrie. El que passa és que té els seus avantatges i els seus contres, no? En el sentit de que tinc por de fer la mateixa novel·la. O sigui, clar, jo faig la segona, la tercera, el que no vull és que el lector diga això ja ho he llegit, no?
Sí.
Però per l'altra, doncs el lector també troba un personatge que li és còmode, que ja el coneix i que retrobe, no? Jo penso, per exemple, amb l'estimat Wallander, no? O el mateix Camilleri, no? Amb el Montalbano, doncs ja coneixes el personatge i te sents còmode, no? De fet, ara crec que l'anagrim la deixaré descansar almenys un llibre i potser faré una, o estic pensant de fer, bueno, una negra, però sense l'agrim.
Sí, això, independiente.
Sí. Això és una altra cosa que també m'agradaria saber, perquè això de que cada escriptor, vull dir, agafa un personatge i el fa seu, per d'una manera, no creus que pot arribar a la tendència del que ha passat, per exemple, amb Agatha Christie o amb que dius, una novel·la de Poirot o una novel·la de la senyorita Marple, sense especificar el títol i amb això n'hi ha prou, no? És bo que un escriptor tingui aquest personatge d'una forma tan fidelitzada que al final acabi diluint-se cada novel·la en si?
Home, és bo si ho saps fer bé. Jo crec que, clar, fer una sèrie d'un personatge de 6 o 7 llibres, penso que això està al nivell de grans escriptors. Per exemple, el que dèiem ara, no? Camilleri, o el mateix Marc Aris, no? que saben fer una novel·la diferent cada vegada. Ara, si al cap de 4 o 5 canses als lectors, doncs llavors no és bo. Uh-huh. Jo el que veig és que, per exemple, autors de Lleida que tenen, per exemple, el Rafa Melero, que té el seu Sergent Massip, o el David Marín, que té el Sergent Rull, doncs el que fan, doncs n'han fet 3 o 4 en el cas del Rafa, i després descansen i fan una altra novel·la. Vull dir que tampoc cal cansar els lectors, no?
Sí, perquè a veces tienes ganas de contar otra cosa, que clar, no sea un caso policial, o tienes ganas de coger otro personaje con otra que respondiera de otra manera diferente que tu personaje principal.
Sí, que també pots fer una història des del punt de vista dels delinqüents, no?
Sí.
Per exemple, o des del punt de vista d'un personatge secundari, doncs això també, no sempre amb l'anagrim. De tota manera, amb aquesta tercera, penso que l'anagrim potser no té una importància tan vital, malgrat és ella la que porta la investigació, com a la primera, no? Que sí, és la sergent Anagrim, és ella. A més, hi ha una segona història que, si recordem a la sergent Anagrim, per una part hi ha uns assassinats d'unes persones, però també hi ha la preocupació d'ella perquè la seva germana petita va desaparèixer. Uh-huh. I aleshores el desgavell que li produeix emocional, doncs, és molt important a la primera novel·la.
Sí, perquè la primera novel·la jo la vi com un poco más fría en el aspecto de que ella, todo lo que lleva dentro, no lo exterioriza. Sin embargo, aquí la ves como más empática, puede ser, con el compañero, más preocupada por su problema. Sí. Los personajes se van desarrollando también, el carácter, ¿tú lo notas? Con una novela a otra, ¿tú desarrollas el personaje?
Sí, bé, a mi m'agrada que ho diguis, perquè això vol dir que l'anagrim i els personatges no són uns personatges plans, sinó que evolucionen, no? Que és de lo que es tracta, de que siguin uns personatges moderns i no uns personatges estereotipats. I aleshores, jo crec que l'anagrim a la primera novel·la està totalment encorsetada per lo que li està passant a nivell personal. Quan aquest problema a nivell personal més o menys es resol, doncs ella, doncs, evidentment evoluciona i diríem, no està tan freda i està més oberta, sobretot aquí amb aquesta tercera.
Sí, perquè jo noté quan empieza justo la primera vez que sale, la primera escena que sale aquí en la novela, sí que la ves otra vez que está reacia y piensas, pero luego enseguida se abre y piensas, no, me ha gustado, esa entrada fría que te piensas que te vas a encontrar con una Ana fría y luego la ves que no, que es humana y que tiene sus debilidades, ¿no?
Bueno, ella, si nosaltres llegim la novel·la i com que hi ha molts monòlegs interiors, si tu coneixes amb ella, ella no és tan freda. El que el que no vol és exterioritzar-ho, no? Perquè segons els ambients, si exterioritzes aquesta, diríem, aquests problemes emocionals o i tal, doncs se pot considerar, diríem, com a debilitat, i és el que ella no vol, no?
Esto también es un logro, que tú quieras que ella sea así y en la novela lo reflejes exactamente. Mm. Sí.
El personatge, en relació amb l'escriptor, jo sempre he pensat que un escriptor pareix un personatge. O sigui, abans de començar a escriure una novel·la, suposo que deuen de tenir molt clar qui serà la persona que durà tota aquesta història, no? En el cas d'Anagrim, quan hi ha de Montse San Juan en Anagrim?
Doncs en l'anagrim hi és tot. O sigui, en l'anagrim, no només en l'anagrim, sinó en tots els personatges. I penso que això que dic ho comparteixen molts escriptors. O sigui, de fet, tots surten de tu, no? I tots surten de tu producte de què? Doncs producte de les teues vivències, producte de les teues lectures, sobretot, no? Les sí. lectures que tu has tingut influeixen molt en els personatges. El que passa és que després agafes una mica d'aquí, una mica d'allà i fas un personatge, no? Passa que lo que he pogut d'alguna manera palpar com a escriptora és que tu els personatges te'ls estimes molt. Jo, quan vaig escriure la primera, la sergent Anna Grimm, sortia de treballar a les 6 de la tarda, però dono classes en una escola concertada i donava classes matí i tarda. I aleshores, durant el dia, o sigui, jo m'enyorava dels personatges, o sigui, tenia ganes d'arribar a casa i tornar a trobar-me amb l'Anna, tornar-me a trobar amb la seva germana, amb la Clara, tornar-me a trobar amb els...
Com si fueran dos actores.
Sí. I ajudar-los a continuar i a sortir una mica dels problemes en què els havia posat, no?
Una última pregunta, que vamos a poner un poquito de música. ¿Anna va a ascender en la comisaría o la vas a mantener de sargento para que pueda trajinar todo lo que tú quieras trajinar?
Un dia en una presentació conjunta amb el Rafa Melero ens vam ficar els dos a riure perquè vam dir que tant el seu sergent Massip com la meva sergent Grimm estan condemnats a ser sergents.
Sí. Eso también lo decía Josep Camps, que él había hecho un sargento para poder, también de Mossos, para poder pisar calle.
Clar, sí. És que sí, per molt bé que ho faci l'Anna Grimm, que sempre ho fa superbé, sí. Doncs per molt bé que ho faci no l'ascendeixen mai. Perquè
claro, si l'ascendes tienes que buscar otro personaje clar, que pise calle.
Clar, l'haurem de ficar darrere d'una taula i no sortirà d'aquí.
Cuando te aburras de ella y te gusta un personaje nuevo.
Bona idea, sí.
Doncs farem una petita pausa, com sempre, musical. En aquest cas, el tema una mica abolerat. Una mena de... És un tema de l'any 1979... composat pel senyor John Walden Cale o G.J. Cale pels altres amb el seu àlbum Five. G.J. Cale, que ens va deixar fa 5 anys precisament, el 2013, i el tema Sensitive Kind.
Take her for granted. She had a hard time. Don't misunderstand her. I played with her mind. Treat her so gently. Thank you. lonely, waiting for you. You are the only thing to help her through. Don't take her for granted, she has a hard time. You got to know.
A Lletres i Música parlem de llibres amb els seus escriptors, acompanyats de la millor música.
Ets dels que mira el festival de final de curs dels nens 5 vegades al dia? T'emociones veient el vídeo de l'ascens del teu equip? Vols un record del teu fill a la cantata de les escoles?
Entra a la botiga de Cugat.cat i aconsegueix els vídeos de Cugat TV. Les millors imatges de la festa major, els reportatges més interessants, tots els concerts del Mouta. Només t'has de registrar com a usuari i anar de compres. www.cugat.cat/labotiga. Els vídeos de Cugat TV ara també en DVD. Cugat.cat. La vida és local.
Ostres, ja s'han venut les entrades de Manel pel Teatre Auditori.
Què dius?
I mira, un vídeo de Pericus a Cugat TV i un altre del grup Bremen.
Però què dius? D'on treus tota aquesta informació a les 8 del matí?
De la newsletter de Cugat.cat.
I què és això?
És un correu electrònic amb un resum de l'actualitat de Sant Cugat que m'envien a primera hora cada dia des de Cugat.cat.
Ah, i quant et costa això?
Res. Mira, només t'has de subscriure a www.cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local.
El resultat es porta en marxa. Cada diumenge a les 8 del vespre, el tancament de la Setmana Esportiva Santcugatenca amb Joan Garcia. Els marcadors, l'MVP de la jornada i les cròniques dels partits a Cugat.cat 91.5 FM o a través de www.cugat.cat. Cugat.cat, la vida és local.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Lletres i música al 91.5 FM. Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, can look in the eye.
Bé, doncs tornem a ser aquí després d'aquests consells publicitaris i una mica de música suau de J.J. Cale, i continuem afortunadament en la compañía de Montse San Juan.
Montse, hemos estado aquí hablando fuera de micrófono de la importancia que está cobrando la novela, sobre todo, bueno, ya no solo en Cataluña, en esa zona de Lleida, tan concreta del Segre, está proliferando. Hay varios autores, compañeros tuyos, ¿no?
Sí,
que la novela negra se está en auge.
Sí, de hecho se ha hablado del boom de la novela negra lleidatana, ¿no?
Sí, sí.
I bé, l'any passat al festival El Segre de Negre, que aquest any ja farem la quarta edició, doncs vam estrenar un documental que va fer el SECAC amb la producció del Santi La Peira i la direcció de l'Octavi Espluga. Jo vaig participar com a guionista, doncs vam fer un documental que es diu Lletres dins la boira, quasi una mica com el vostre programa.
Sí.
I bé, allí doncs vam recollir 12 autors de autors i autores de novel·la negra que en aquests moments estem escrivint a Lleida.
Nois i noies.
Sí, i tant.
Perquè hi ha la Ramona Soler que hi va venir hoy, pobre, no ha podido por trabajo. Però
hi ha la Ramona Soler i també algun altre periodista que va participar en un llibre de llibres del delicte, que es va dir Assassins de Ponent,
sí,
com és la Marta Esparza i l'Anna Sáez, i que també diria l'Alexandra Quadrat, que també és una autora de novel·la negra lleidatana, i bé, la Marta Lós, també hi era, i bé, vull dir, som diverses, no, sí, sí. No som minoria, no et penses.
No, jo crec que incluso estoy contando con los dedos así y me has dicho sí. Más que hombres.
Sí, no, de fet, amb aquesta col·lecció que va sortir al gener del Marraco Negre, de Pagès Editors, que la dirigeix el Sebastià Benassar,
sí,
doncs me penso que dels 6 o 7 llibres que han sortit, la majoria són autores, són autores,
femenina, eh? Sí.
Vull dir, perquè el primer sí que va ser del Pedrolo, però sí, després la Montserrat Espallargues, que és de Terrassa, però després de Lleida, doncs la Marta Lós, per exemple, jo mateixa, sí, la Núria Gras, que és d'Andorra. Vull dir que hi ha una sèrie d'autores que estem publicant a Lleida.
Policiales todos.
Sí, sí, perquè la col·lecció és negra.
Però policial, exemple, o sea, con
sí, lo policial,
que
en general.
No és negra d'intriga. Ni...
Sí, però per exemple hi ha autores com la Marta Lós, que mai havia fet una negra, i en canvi ara pues, ha escrit Tuix Maragda, que és una novel·la interessantíssima i que d'alguna manera doncs, han fet o fem grup d'autors de novel·la negra. Ja et dic, l'UM de la novel·la negra lleidatana.
Sí, sí. Què tenen els festivals de novel·la, sobretot els de novel·la negra, que s'apunta a tots? Perquè Tela Marinera, els bons autors que vinieron este any, esta edició passada.
Doncs, a veure, jo penso que els festivals en aquests moments faciliten el contacte entre autor i lector. I una de les coses més gratificants és conèixer el lector, no? Abans hem dit que la novel·la negra és literatura i la literatura és comunicació. Aleshores, tu, si escrius una novel·la, vols que la llegeixi algú, perquè si no el missatge, o sigui, queda perdut. Aleshores, aquesta idea de feedback, no? De retroalimentació que te donen els lectors, doncs és molt interessant i molt gratificant. I quan els coneixes, els lectors, una mica el dia de Sant Jordi, però hi ha tanta gent que és molt complicat.
Sí,
però en canvi, els festivals...
Hay una aproximació, però més fria. En el festival és sí, altra cosa.
Sí, se crea un clima, no? Un ambient molt agradable, un ambient familiar. No?
En la hora, però sobretot de les comides, se junta el lector con el escritor.
Exactament, sí, sí.
Pots... Te das cuenta que tu ídolo és de carne i hueso.
Sí, així és, no?
Se hacen grandes amistades.
També. Sí, de fet, per exemple, a mi que a vegades, o sigui, m'han convidat a algun festival fora del que és Catalunya, a l'estat espanyol, com és Cartagena Negra o, per exemple, Castelló Negre, i coneixes altres autors d'altres indrets, i la veritat és que t'uneix la literatura, t'uneix la cosa que està d'escriure, i sí, com tu dius, fas bones amistats.
Sí, sí. Y este además, me has dicho que vas por la quarta edició. O sea, la quarta que serà este any.
Serà aquest any, sí.
Este any que...
És
en verano? És en junio, no?
Sí, sempre és el primer cap de setmana de juny. El primer cap de juny, doncs, organitzem el Segre de Negre, no?
Ajà, ajà.
que l'organitza Pagès Editors en col·laboració a les institucions lleidatanes com pot ser la Diputació, l'Ajuntament.
Hay novela, hay cine, un documental en este caso, he leído que incluso disfrutasteis de un escape room.
Sí, 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 vam organitzar un escape room a dalt a la Seu Vella, que crec que va tenir una gran acceptació i que va ser, a més, molt, molt divertit i entretingut, no? Sempre procurem, d'alguna manera, diversificar, no? No només presentacions, taules, sinó també altres coses relacionades amb el món negre, no? I una de les coses que també fem al Segre de Negre és implicar la gent jove i la canalla, no? En el sentit de que podem obrir, no? No només als lectors, sinó també a futurs lectors, no? Que és el que ens interessa com escriptors, no? Que els lectors no decaiguin.
Sí, porque he visto también que tenéis concursos de relatos, microrrelatos, donde se puede presentar pues cualquiera que cercano a lo que es el público.
Sí, l'any passat vam fer un concurs de tuits i després vam fer un concurs de relats breus.
De tuits negros?
Sí. Sí, sí.
¿Cómo es eso?
Doncs, tècnicament no sé com es fa, però ens van donar un hashtag i llavors havies d'escriure doncs, un tuit
o sea,
negre.
Quiere decir un microrelato pequeñito sí. Porque tienes unos caracteres cortos.
Sí, 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 crec que ara són 240, no?
Sí.
I bé, hi havia unes històries curtíssimes, però super divertides. Sí, 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 molt, molt negres, molt negres. I jo crec que aquests tuits se deuen poder llegir amb el hashtag que és Segre de Negre, segur que es poden llegir. I després també aquest concurs que et dic de relats breus, que a més va estar molt bé perquè els guanyadors va ser gent molt jove, no? Gent jove que comença i que vulguis que no, aquests premis del Segre de Negre, vull dir, són premis humils, però són una espenta, no? Perquè la gent jove continuï llegint i continuï escrivint.
¿Tenéis pensado hacer algún concurso de novela?
Això són...
Que és el paso siguiente, sí. No?
Això són paraules majors, un concurs de novel·la. De moment, aquest any, per la propera edició, continuarem amb els concurs
relatos.
De relats. Sí.
¿Quién és el comissari o comissària?
El comissari són les dos editores que, de Pagès Editors, l'Eulàlia Pagès i la Joana Soto.
Relato, ¿qué tiene el relato? Porque tú también has hecho relatos, has publicado en antologías de relatos de novela negra. ¿Qué tiene el relato que no tenga la novela? ¿Qué te llama la atención como escritora y como lectora?
Com a escriptora, la veritat és que és molt atractiu que m'ho proposin perquè em permet fer una cosa totalment diferent de l'anagrim. I, per exemple, quan vaig escriure Noves Dames del Crim, vaig participar amb aquesta agrupació de relats que va fer l'Anna Maria Villalonga per Llibres del Delicte, Noves Dames del Crim,
sí, sí.
Que tot érem dones, també cal dir. Doncs allí vaig fer una història en què el personatge que parla és el personatge que acaben d'assassinar. I aleshores és una cosa com diferent, no? I, per exemple, Assassins de Ponent, que és d'un recull que va organitzar la Ramona Soler, que Assassins de Ponent érem tots autors i autores de Lleida, doncs allí vaig fer, si no recordo malament, una història epistolar de dos persones que s'escriuen unes cartes, no? Clar, com a escriptora, doncs, tens una llibertat total i jo, a més que vinc de l'agrim, que vulguis que no, te limite una mica, no? I com a lectora, i per lo que han dit els lectors, per exemple, amb aquest Assassins de Ponent o Noves Dames del Crim, doncs llegeixes un conte i pots deixar de llegir, no? Vull dir, a vegades tens ganes de llegir però no tens 3 hores seguides i potser una novel·la doncs t'implica molt què va passar, què va deixar de passar. Llegeixes un conte i te'l pots llegir amb aquell ratet, no? Aquella estoneta que tens per llegir. A més, el relat, i si estan ben fets, al final, doncs sempre hi ha aquell gir, no? Sempre hi ha aquella sorpresa. I moltes vegades el lector també busca això,
no? Sí, perquè si no hi ha la sorpresa final, el relato cae.
Clar, és que no ens podem limitar...
O sea, una novel·la se te puede caer a la mitad de la novel·la, puede puede perder interés, pero el relato tiene que ser interés hasta el final y sorprender.
Sorprender, sí.
Al menos en lo que es el género negro.
Sí, ve, eso es lo que creo la teoría literaria, ¿no? Sí, ¿no? Que el relato ha de fungir. Sí. I ha de tenir sorpresa final si no es converteix en una part d'un text més gran.
És el que no puedes pasar del fin d'un relato al principio de otro. Tienes que estar un ratito pensando
qué he llegit aquí,
qué he leído y de qué iba y cómo me ha sorprendido el final.
Sí, sí.
Y eso es lo que tienen las antologías, ¿no? Que puedes, las tienes encima de la mesilla de noche y puedes coger uno hoy y otro mañana. Yo he visto leer también relato en el metro, novela, y también he visto, me ha sorprendido porque sueles ver gente leyendo una novela, pero no sueles ver tanto gente que lee relato, y como ves la portada y la reconoces y dices, un ratito que tienes es un tiempo ideal, ¿no?
Sí,
un
viaje, sí. Yo creo que el relat és adequat a tots els moments, si t'agrada el relat. El que passa és que de vegades hi ha gent que diu, no, jo relats no, jo vull històries llargues, però penso perquè no s'han aficionat, perquè jo, o sigui, no només als relats negres, sinó que hi ha relats del, bueno, el Xiver, que són relats així una mica foscos, o altres autors que disfrutes amb els relats. No?
De terror, també.
De terror.
Sí, se han puesto muy de moda ahora también, sí. Las novelas.
Paso molta por, paso molta por.
Es que yo creo que es para eso, Montse. Yo también, yo empatizo demasiado. Pero yo creo que es para eso, ¿no?
Sí, sí. Es.
Es lo mismo que la novela negra. Si no te llega, si no te da terror un relato, o aquí en este caso, si no tienes un giro final o una sorpresa final, no es un buen relato negro.
Yo estoy con tú a detener un gir, pero también te dedico que tampoco podemos trobar una novela o un relat en què hi hagi 20 girs, no? O contínuament un gir, no? O
no.
A mi, llavors, tampoc m'agrada com a lectora, no? I per això tampoc suposo que ho faig com a escriptora, no? Ha d'haver un girs, però tampoc podem abusar d'això, no?
No, perquè al final, dices, es que no sé quin va ser perquè me los ha presentado a todos.
Clar, i al final ja...
No sé quin va ser el malo perquè ha habido un momento que todos tenían la posibilidad. Entonces nos íbamos mucho a lo de Poirot, ¿no? Mm-hmm. Es lo que comentábamos.
Es que suposo que una novel·la molt girista acaba marejant, vull dir, és que i per si ja... Acabes perdent l'interès, o sigui, el que possiblement el millor buscava un escriptor de tenir massa girs, de tenir-ho sorprès a l'actor, constantment arriba un moment que dius, au, va, vinga.
Hombre, és que la vida real no tens tantos giros, que hay un, alguno de vez en cuando, pero un par de ellos, por lo menos sí.
Sí, pero...
Lo que nos gusta también...
Exacte, sí.
Es que hay novelas que es una buena trama, está bien escrita, pero te da igual cómo acabe, porque lo que te está interesando es la forma de escribir y lo que te está contando. Pero hay otras novelas, más en el caso policial, que necesitas que el final sea sorprendente.
Sí. Tú, en las teves novelas, cuando las has comenzado a escribir, ¿ya sabías cómo las resoldrías o en alguna ocasió t'ha anat sortint per a mesura que anaves escrivint?
L'Anna tiene vida pròpia?
No.
No,
l'Anna no té vida pròpia. Jo, a veure, ja ho sé que ara dic tot el contrari del que diuen molts autors. No,
hay de les dues idees.
L'Anna Grimm és i fa el que jo vull, no? I des de luego, quan he començat la novel·la, sé molt bé com comença i sé molt bé com acaba i qui és l'assassí, com la vull acabar. És que, si no, tot el que passa pel mig, com ho justifiques? Pots, a més, caure en errors, penso jo, que complicats.
Ni tendries que volver a detrás, a definir coses que no has definido.
El que sí passa és que tu, quan estàs escrivint, doncs se t'ocorreixen fins i tot més bones idees que abans, no? És com allò de no saps nedar, no en pots aprendre si no et tires a la piscina. Doncs aquí igual, o sigui, no pots escriure coses si no estàs escrivint. I sí que és veritat que de vegades doncs estàs escrivint i penses, ostres, aquest personatge li podria donar més importància, podria fer això, podria participar aquí, però això ho fas tu. I no, allò de que els personatges se m'escapen i fan el que volen, jo això no ho comparteixo.
No, pues hay de las dos vertientes, sí, de las dos versiones, ¿eh?
Sí.
Tanto
aquí com... mateix va haver algun escriptor que ens ho va dir. Que,
sí, sí.
Que empieza a escriure i el personatge acaba la novel·la.
Sí. Bueno, y cuando hemos ido a mesas de que se ha hablado del tema, hay gente que dice que escribe con plano y otra con brújula, ¿no? Claro. Uno lo tiene muy definido y el otro pues empiezan a escribir ya donde vayan los personajes.
Yo estaría al terme mig, Carmen, estaría sí. al terme mig.
Yo creo que hay un término medio, como tú dices, sabes cómo va a empezar, cómo va a acabar, pero durante la novela se te puede ocurrir, esto podría ir mejor a la novela. Claro.
Sí, sí, y cuando tú la revises...
Porque yo no sé si te pasa a ti, pero cuando empiezas a escribir una novela, la llevas en la cabeza el día completo.
Totalmente, sí.
Y vas viéndolos y vas incluso ensayando frases que puedes decir o la manera de explicar algo, hasta que te sientas y dices, esto es lo que ha salido.
Uh-huh. Fins i tot quan vas pel carrer o te fixes amb la gent, mires com és físicament o sí. quin gest fa amb la mà i dius, ostres, aquest gest amb la mà podria fer el personatge. Vull dir, contínuament estàs recabant informació.
Jo no sé, però jo llevo una libreta sempre quan... I escucho una frase, además es que me doy cuenta de que esa frase me llega porque algo me hace dentro, chas, y entonces la apunto, porque esa frase la necesito yo.
Sí, y a més que després igual no te'n recordes.
Sí, no, y además, no es que no te acuerdes, es que dices que esta frase, voy a construir una escena para meter esa frase, que me ha encantado, porque es la que me ha llamado la atención, no sé, a mí me pasa eso.
Sí, sí, que por pasar y tal.
Sí, y hay días que no te sale nada, o sea, hay días que te sientas y dices, esto no vale un churro. También és verdad.
Bé, hi ha un escriptor de Lleida que es diu Emili Bayo, que de vegades així parlen amb ell, que també està bé el documental aquest que et deia sí. de Lletres a la Boira, i deia que ell escriu cada dia quan escriu. Després, a lo millor, igual ho esborre tot.
Sí.
Però té raó. O sigui, si tu estàs escrivint sí, una novel·la, sí. has d'escriure cada dia.
Sí,
perquè
sí,
com
un, poco,
la deixis,
un poco de disciplina sí tienes sí, que tener. Sí.
sí, perquè és que si la deixes, al cap d'uns dies estàs fora de la història, te costa tornar a retrobar els personatges i si a mi em costa començar a escriure perquè primer me l'he de pensar, l'he de tenir pensada, escric coses, frases, el que tu dius, com són els personatges, quina relació tenen entre ells, però una vegada em decideixo a escriure, escric cada dia.
Sí, hasta que, como digo yo, ya me estoy escribiendo encima. Siempre empleo esa frase porque es que me encanta, es que te sucede. Sí. Y el día que no escribes no dejas de estar escribiendo.
Pasas fatal o sea, aquel día porque los personajes, que tens feina, además.
Tus personajes en sí, la Ana está dentro diciéndote, necesito actividad. ¿Sí o no? Sí. Me has dicho que estabas con otra cosa ahora que no era la Ana. No. ¿Se puede decir algo o todavía pues, está muy en pañales?
Está súper en pañales, ¿no? Lo que sí que será es una historia diferent, una òptica diferent, un totalment diferent, ¿no? Vull dir, tinc ganes de fer una història des d'una altra visió. Això segur.
La muerte segura. Pare. Sí, si no hay muertos es novela negra,
exacte,
¿no?
Sí, sí.
Esa frase de tu padre me la voy a apuntar yo, Porque a mí me cuesta poner un muerto, pero tengo que ponerlo. Quizás porque no me encuentro muertos cada día y soy muy realista, pero sí, hay que ponerlo.
De haberlos, haylos.
Sí.
Desgraciadamente.
Haylos, cada día unos cuantos.
Sí.
Es la única cosa que está asegurada a 100% en la
Sí,
humanidad.
Però a lo mejor no tan violentos.
Bé, jo quan vaig treure la sergent Anna Grimm, recordo que m'he trobat un mosso d'esquadra amic meu pel carrer i em va dir, ole, que exagerada, és una exagerada, aquí a Lleida tot això no passa. I al cap d'una setmana va sortir un noi amb un punyal i va començar a punyar la gent per tot el passeig de Ronda, com bé recordaran els lleidatans.
Sí.
Vull dir, altres coses tan escabroses com les que jo podria explicar, o tots els que... Escribim, vull dir que no tan allunyat de la realitat.
Me estoy dando cuenta que se está acabando el programa porque estamos escuchando música y yo quería hacerte una última pregunta, que también sé que está la cosa muy, muy en pañales, pero sé que tienes vendido los derechos de Ana para hacer una serie.
Sí.
En TV3 quizás, no lo sabes.
Sí, no lo sé. Va a comprar els drets el productor Santi Lapeira, que per cert ara està realitzant una pel·lícula, que no sé si es pot dir, però està ocupat amb la producció d'un altre tema, i bé, ell està molt interessat, aquest director, Santi Lapeira, en produir les històries de l'Anna Grimm.
Uh-huh.
Esperem que el projecte tiri endavant i la veritat per mi seria una gran satisfacció veure l'Anna Grimm en pantalla, no?
I segurament no te gustarà. Digo,
no sé.
Quiero decir la cara de Ana no será la que tú tienes pensada.
Sí, porque tú ya tienes una fisonomía.
Claro, Ana tiene que tener. Claro, ¿no tiene tu cara?
No, pobre, será muy guapa.
No, mujer,
no. El que pasa es que hay gente que me ha dicho eso que me dices tú, Carmen, y pienso que no, porque son dos lectures, ¿no? Son dos cosas molt diferents, lo que és l'escriptura de lo que és el relat visual, i penso que són dos coses tan diferents que s'ha de deixar, ¿no?, a la gent que en sap, la gent que sap fer pel·lis i tal, crec que ho han de fer ells. Vull dir, jo com a autora puc dir alguna opinió i tal, però penso que els professionals audiovisuals són ells i ells suposo que faran el millor possible.
L'Anna Green tindrà la cara que s'han imaginat los productores.
Sí, supongo que sí. Los casos de Lana Green.
Igual te dicen, ¿cómo es Lana Green? Para que tú les digas, ¿cómo quién sería?
Bé, de fet, vaig estar parlant amb un guionista i ell me va dir, parlarem amb tu perquè qui coneix millor la Green ets tu. Uh-huh. Això segur.
Ja? Ja tenim el reloj encima.
És allò de...
Jolín.
Adeu i fins la propera setmana.
Veo a Josep Maria haciéndome gestos así. Se acabó.
Gràcies, Montse San Juan, per la companyia, per tot el que has explicat, que sempre aprenem molt aquí, i esperem que tornis altra vegada.
Gràcies a vosaltres.
Això és casa vostra. Gràcies, Mari Carmen.
A ti, sempre a ti.
Gràcies, Pep.
Gràcies a tu.
I aquí per sota va Eric Clapton. One More Car, One More Rider. El títol... Has estimat alguna vegada amb una dona? Llegiu aquest cap de setmana i ens tornem a reunir la propera. Adeu-siau.
Adeu.
Adeu.